Avui és un d'aquells dies que està marcat al calendari per moltes i moltes persones, perquè avui, o ara mateix, està sent els darrers instants del curs escolar 2020-2021. Alumnes que marxen cap a casa. Avui és el darrer dia de curs. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí a COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dimarts, avui 22 de juny. Ara estan marxant ja en alguns instituts, les escoles esperaran fins a la una, els que es queden a menjador fins a les tres, però avui és el darrer dia de curs. Si ha anat bé o malament, cadascú a casa s'ho sabrà, però avui és el darrer dia de curs. Un curs escolar que ha vingut marcat totalment per la pandèmia i per això avui parlarem amb la directora de l'Institut, Màrius Torres de Lleida, perquè ens faci aquesta valoració de com ha anat el curs, com el van afrontar al principi i com han arribat al final i com afronten el següent, que encara que sembli que està a prop, està més lluny del que sembli des del punt de vista de prendre decisions. En fi, hores d'ara, fregant els 25 graus a la ciutat de Lleida, tot seguit marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar aquesta previsió meteorològica. Farem una repassada a l'actualitat informativa. Com dèiem, parlarem amb la Cèlia Calvo, que és la directora de l'Institut Màrius Torres. També marxarem cap a Q2 per escoltar el consell dels nostres advocats. I avui estarem nosaltres el Joan Bellmunt. Evidentment parlarem de Sant Joan, perquè ja sabeu que la setmana de Sant Joan amb el Joan Bellmunt parlem sempre de Sant Joan. Amb tot això ens plantarem a la una de la tarda. A partir de la una, l'espai de gastronomia amb el nostre sommelier, el Felip Urbano. I avui coneixerem una nova persona integrant de la Bulli Foundation, que està vinculadíssima a la Bullipèdia. Serà a partir de la una, I a partir de 2:15, la nostra tertúlia dels polítics, on ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot de política. Però ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida intervals ennuvolats al cel i núvols d'evolució diurna que podran deixar al Pirineu ruixats febles i dispersos. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui no presenten gaires canvis, amb unes màximes previstes de 28 graus a Lleida, capital de Balaguer, de 27 a Tàrrega, de 25 a la Seu d'Urgell i de 19 a Viella. I si en referim al vent, seguirà fluix i amb predomini de la component sud. Si mirem a demà dimecres, esperem a Lleida cels ennuvolats amb xàfecs que podran ser localment forts i anar amb tempesta a la meitat nord, on es podrien acumular més de 20 litres per metre quadrat en una hora. Per últim, les temperatures diurnes demà baixaran en general amb màximes de 25 graus a Lleida, de 24 a Balaguer, de 23 a Tàrrega, de 22 a la Seu d'Urgell i de 17 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Com dèiem, fregant els 25 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Vinga, que busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Ull, perquè ara t'explicaré una història i abans et recordo que estem en un país desenvolupat, suposadament, que estem a l'any 21 del segle XXI. Ho dic perquè el que t'explicaré ara bé podria semblar que estem al segle XIX. No el XX, no, al XIX. El grup de rescat del Picat, dedicat a rescatar a gossos i gats abandonats o perduts, ha denunciat que recentment, en la citada localitat, un gat petit va rebre un tret procedent d'una pistola o una escopeta d'aire comprimit que li va causar greus lesions. En aquest sentit, la veterinària que col·labora amb aquest grup de voluntaris, Andrea Vacas, ha explicat que el passat 10 de juny va arribar a la seva consulta un gat de només 2 mesos de vida. L'animal es trobava en un carreró del Picat amb la seva mare i germana, i un veí que va decidir que la seva presència li molestava va treure una pistola o una escopeta d'aire comprimit i li va disparar. L'animal va sobreviure, però el valí li va destrossar una de les seves vèrtebres lumbars, produint-li una lesió medular severa, quedant-se paralític i amb incontinència urinària i fecal. Han posat una denúncia per la utilització d'armes de foc en terra urbà, però a més volen anar més enllà i volen que aquest acte vergonyós sigui condemnat. Com deia, any 21 del segle XXI, en un país presumptament desenvolupat, anem a trets pel carrer si un animal ens molesta. A trets. Després ens en riem que als Estats Units passa el que passa. No dic que sigui un primer pas, però déu-n'hi-do, eh? Això ha passat aquí, eh? No a qualsevol altre país de la Unió Europea. Aquí, al Picat. Però és que de maltracte animal i de barbaritats d'aquestes n'hi ha contínuament, i potser també és un altre d'aquells temes de reflexió a nivell de societat, que tenim un munt de temes, per reflexionar, un munt, però aquest potser seria un altre. Amb successos, detingut un jove acusat de robar dues motocicletes a Mollerussa i un ciclomotor a Miralcamp, i també han enxampat dins d'un camió on s'havia amagat trencant els vidres després d'intentar robar en una casa de l'Horta de Lleida un veí de 31 anys i nacionalitat romanesa, que per cert ja té antecedents similars. S'ha suspès aquest matí el judici a l'exalcalde d'Alcarràs per l'1 d'octubre perquè un guàrdia civil volia declarar des de la comandància i l'advocada ha demanat que comparegui des d'una seu judicial. La Diputació refunda Global Lleida dins el Patronat de Promoció Econòmica. Parlarem properament amb el president de la Diputació de Lleida i entre d'altres temes parlarem d'aquest. I el sector turístic de Ponent i el Pirineu confia recuperar aquest estiu els resultats de rècord del 2019. Salut ha notificat avui dimarts 10 casos positius a la província de Lleida en les darreres 24 hores i pel que fa al nombre de persones hospitalitzades n'hi ha 15 als hospitals del Pla, un menys que ahir, i només un al Pirineu també, un menys que ahir. La xifra total de defuncions es manté en 818. Pel que fa a les xifres, el risc de rebrot és hores d'ara al Pla de Lleida de 37 punts i la RT de 0,82. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot és de 39 punts, però la RT segueix pujant a l'1,27. I a nivell de tot Catalunya parlem d'un risc de rebrot de 92 punts i una RT de 1,08.
Cope Lleida. Estàs informat.
I com t'explicava al principi del programa, de fet, ahir i la setmana passada, així que al final un em parla com si fos un alumne, però jo recordo molt aquesta setmana i aquestes dates, quan era més petit, de viure-les intensament. Avui és el darrer dia d'escola per molts i molts i molts alumnes. Avui tanquen les portes a infantil, a primària, a secundària i a batxillerat. I avui ja cap a casa. I de fet, en aquestes hores, en aquest moment precís, doncs ja estan marxant, perquè a més avui és un dia d'aquells especials en el que sí que es va a l'escola, però bàsicament ja és per recollir les quatre coses que et queden i cap a casa. I ja tens l'estiu pel davant i ja pensar en el curs següent, no ara, d'aquí uns dies. Però clar, és un curs que es presentava interessant. Si voleu, ho diem d'aquesta manera. Perquè sí que és veritat que el curs passat es va enganxar la pandèmia al mig i, per tant, es va haver de reaccionar com es va poder. En la major part dels casos, doncs, escolta, amb notable, per entendre'ns, perquè va venir molt de cop, però aquest curs era ja íntegre dins de la pandèmia, amb les normes sanitàries, amb les distàncies, amb les mascaretes, amb tot l'especial que vulguis dir-li en aquest any. I nosaltres avui ens volem acostar a un institut històric de Lleida, com és el Màrius Torres, per saber com van plantejar d'inici, de sortida, aquest curs, com els hi ha anat, si han arribat als objectius, si els han superat i, sobretot, com encara en l'estiu i el curs vinent. Parlem amb la directora de l'Institut Màrius Torres de Lleida, amb la Cèlia Calvo. Cèlia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, de fet, jo ho deia al principi, estan marxant els alumnes ara en aquests moments, no? D'aquí mitja hora, una hora, aquí no quedarà ningú ja.
Sí, bueno, no tant. Avui és un dia especial, la veritat és que avui ja és l'últim dia de curs i és el comiat per a tot l'alumnat. A partir d'aquí, pues, aquest últim dia, pues, l'alumnat pues, ha d'arreglar les seves aules, les seves taquilles, ha de recollir tot el material. I bueno, pues, l'alumnat que acaba l'ESO, per l'alumnat de quart de l'ESO, tenim també un petit acte de comiat més dedicat a ells.
Clar. Cèlia, tu portes molts anys com a cap d'estudis i a l'equip directiu del Màrius Torres i ara directora des de l'any 2018. Per tant, vas viure un curs normal, el curs en el que a la meitat vam tenir la pandèmia i un curs sense de pandèmia. Escolta, com ha anat aquest curs? Com us el vau plantejar i com ha anat sortint les coses?
Bueno, el curs, aquest curs ha estat un curs, jo diria que difícil. Si aquesta pregunta me la fas al mes de setembre, te diria que en aquests moments, tal com han arribat, no imaginava que haguessin arribat de la mateixa manera que estem ara. Van treballar moltíssim durant tot el mes de juliol i agost, doncs la veritat és que van estar preparant el que seria aquest nou curs que nosaltres hem tirat endavant i que la veritat, tot i la dificultat en el treball de tot el professorat, de les famílies i de l'alumnat també, doncs jo crec que ens hem sortit molt i molt bé. Mm-hmm. Ha estat excepcional, perquè penseu que ha estat un curs en el qual pues, el centre sempre ha estat totalment obert, mm-hmm. però hem tingut grups que han estat confinats. I a més, tota la part del batxillerat, doncs també hem estat molts mesos que hem estat fent el que seria un sistema híbrid, dies de classes presencials aquí al centre i dies de telemàtica a casa. Ah. Us comentava que hem treballat moltíssim, perquè penseu que durant tot el mes de... Ja quan es van confinar, des del dia 12 de març de l'any passat...
Sí, sí, llavors va començar la cursa, eh?
Ui, però una cursa, a més, en obstacles per tirar-lo tot endavant. Perquè, bueno, van sortir tots molt a correcuita i ningú, bueno, està claríssim, ningú sabien que tot això podria arribar on ha arribat realment, no?
Fent un incís, perdona, sí. Perquè ara que m'has parlat del 12 de març, que jo el tinc molt present, que era dijous, Que a la tarda es va comunicar oficialment, a la tarda, o primera hora de la tarda, oficialment va ser quan va dir, escolta, demà no obrim. Tu recordes què estaves fent en aquell moment? Recordes aquell dia?
Uix, i tant. Jo crec que ho tenim tots molt, molt present, no? En el moment que el departament va comunicar que no s'obriria, eren 2:45. Nosaltres acabem les classes a les 3. Bueno, pues lo que van fer és passar-nos per totes les classes. Bueno, estaven aquí al centre, estaven treballant. Ens van passar per totes les classes per comunicar que no sabien què passaria, que semblava que la idea era de que no, de que a l'endemà no hi hauria classe, que ja se les aniria comunicant a través de la pàgina web i dels correus, que ja les dirien què passava i què no passava.
Déu-n'hi-do quin trasbals. Déu-n'hi-do. Sí, sí. I amb 30 minuts molt de marge.
Sí, sí, a més, bueno, clar, al començament, pues, imagina't, no? La canalla deia, uau, que bé, vacances, sí, sí. Vacances, no? Uau, eren 15 dies, 10 dies, 15 dies abans de lo que era
la Setmana Santa,
sí. I bueno, pues, tots jo crec que anaven a la idea de que, bueno, passaria la situació, passarien les vacances i l'endemà del dia de Pasqua, doncs ja estarien aquí, no?
Sí, sí, sí.
Però bueno, no va ser així, la veritat no va ser així. Llavors és quan te comencen totes les pors, perquè realment te n'adones de que la cosa és molt greu i que, bueno, que has de continuar tenint a tot l'alumnat enganxat i has de fer moltes i moltes hores de treball perquè tot això pugui arribar.
Directora, estàs contenta en general, de les alumnes i els alumnes, de com s'han comportat, com ho han portat aquest any?
Doncs sí, la veritat és que sí. És a dir, com te comentava, jo crec que l'alumnat també s'ha comportat davant aquesta situació. Podem estar satisfets, sí, 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 estic contenta.
Ja sé que cau molt lluny, perquè és clar, avui en dia, tal com ens hem posat avui en dia la societat, parlar d'aquí 3 mesos vista és molt lluny, però el curs vinent, tot i que encara hi haurà alguna restricció, tot sembla indicar, hores d'ara, que demà no sabem ja com estarem, però tot sembla indicar que sí que hi haurà alguna restricció, però que s'assemblarà més a un any normal que no pas aquest que hem viscut, eh? No sé si us han dit alguna cosa, us han avançat alguna cosa des del departament.
Bueno, jo penso que ara ja sí que se va tendint a la normalitat, el que sí que és cert que algunes de les coses que se van fer durant aquest curs doncs encara continuaran i sobretot el que serà durant el primer trimestre. La idea és que poquet a poquet s'anirà obrint i totes aquestes restriccions de totes les bombolles, de no poder-se barrejar, poquet a poquet jo crec que tot això se començarà a obrir. Sembla també que una de les idees és que, bueno, està a les notícies que corren, no? És que al mes de setembre també l'alumnat també serà vacunat i bueno, jo penso que anirem i que tindrem pues, bueno, que tota la població poquet a poquet doncs, estarà vacunada i que encara que s'hagi de fer algun recordatori, no?, d'aquesta vacuna, pues, la situació doncs, anirà sempre a millor. Mm-hmm. Però bueno, continuarem treballant i planificarem el curs vinent possiblement, almenys de les restriccions que tenien per aquest curs, però, bueno, hem après i bueno, algunes coses sí que es quedaran.
Clar, no, hi ha alerta s'ha d'estar perquè
les coses
canvien molt, i és més, ara la tendència és positiva i afortunadament és positiva, però, aviam, com ens diu el conseller de Salut, aquí acabar, no s'ha acabat res, per tant, s'ha d'estar atent. Si arriben les vacunes cap al sector dels 12 als 18 anys, doncs perfecte, perquè les vacunes ja s'ha confirmat que són efectives, que han estat efectives, però vaja, atents, molt atents.
Sempre.
Hem parlat amb la Cèlia Calvo, que és la directora de l'Institut Màrius Torres, aquí, escolta, avui perquè parlem amb tu, però és veritat, hi ha molts sectors que han estat fent un esforç extra aquest darrer any i mig, i un d'ells és el sector educatiu, que només vosaltres sabeu, però això, el que dèiem abans, en 30 minuts, com us veu haver d'enginyar-les, pensar, escolta, aquests alumnes no poden perdre un curs, han d'aprendre el que els hi toque i ho hem de fer com ho hem de fer, com sigui. I vosaltres sou... Només ho sabeu vosaltres, això, la feinada que vau tenir darrere de l'escenari, per entendre'ns.
Doncs la veritat és que sí, No, hi ha moltes persones que estan al darrere, és a dir, no només nosaltres, sinó moltes més, però realment, bueno, ens n'hem sortit i hem après molt, també,
També.
Vull dir, hem après.
Directora de l'Institut Màrius Torres de Lleida, Cèlia Calvo, escolta, un plaer parlar amb tu, un plaer conèixer-te. Com pugueu, gaudiu de les vacances, que us les mereixeu.
I
el curs vinent, doncs, escolta, amb més força que mai.
Doncs moltíssimes gràcies. Esperem que tot hi vagi bé i aquí serem. Continuem.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Arriba el moment en el que parlem amb el nostre advocat. Ja saps que nosaltres tota la temporada el que fem és marxar cap a Q2 Consultors, que a Lleida estan al passeig de ronda número 57, però que tenen equips a Barcelona, a Viella i a Balaguer, a part del de Lleida. A més, els trobes a internet a q2-consultors.com i després el telèfon, que és jo crec que és el més còmode, de veritat, per fer aquest primer contacte, 973-28-28-18, que és que, a més, és fàcil de recordar, 973-28-28-18. I de veritat que si has de fer aquest primer contacte amb Q2 Consultors, és la manera, tu expliques aproximadament quin problema tens i directament et buscaran el departament que més s'adecui per buscar la solució al teu problema. Tant si ets particular, com autònom, com petita empresa, mitjana empresa, empresa gran, el que necessitis, Q2 Consultors, 973-28-28-18. Nosaltres, com cada dimarts, estem amb el nostre advocat, amb el Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Recordo que la setmana passada vam estar parlant dels fitxers de morosos. Algun missatge hem rebut? I suposo que alguna trucada haureu rebut, perquè és un tema que ja fa anys que està amb nosaltres, però hi ha una frase que vas dir, i és que bueno, s'ha de vigilar també tot el tema de privacitat, de dades, de l'honor, i s'ha de buscar l'equilibri entre una cosa i l'altra. I hi ha moltes consultes que també van per aquí, que de vegades et poden arribar a incloure en un fitxer d'aquests sense causa directa o no contrastada o comprovada, i llavors a veure què has de fer, o a l'inrevés. Escolta, jo ja hi soc, vull saldar els deutes, com se reflexa després, no?, com m'entrauen d'aquí. En fi, ja en parlarem, evidentment, de la propera temporada d'aquests temes i d'altres, els que vulgueu preguntar. Ja sabeu que tenim un número de WhatsApp, que és el 664-526-180, 664-526-180, en el que podeu escriure els vostres dubtes o temes. Escolta, tracteu aquest tema i nosaltres el tractarem. Josep Lluís, avui parlem de la pensió d'aliments, concretament, Perquè hem parlat moltes vegades de, bueno, de les separacions, dels divorcis, dels acords, amb qui es queden els nens, etc. Però avui anem a parlar concretament de la pensió d'aliments, que al contrari del que pensem directament, perquè quan penses de pensió d'aliments automàticament penses, vale, això és pels nens, no? Pels fills d'una parella, però no té per què ser exclusivament d'aquest tipus, oi?
Efectivament, la pensió d'aliments és algo més ample, tot i que pues, majoritàriament se refereix a la pensió de, o a la relació entre pares i fills, però és molt més ample. És a dir, podríem parlar del cònyuge, de la parella, podríem parlar d'ascendents, inclús podríem parlar de deure d'aliments respecte dels germans, tot i que aquí és més limitada l'obligació, no? Mm. El fonament en tot qualsevol cas és que hi ha una diguem-ne, un desemparament, una necessitat d'una persona que, al marge de que la pugui atendre l'Estat, diguem-ne, o les administracions públiques, que en el seu cas ens la poden reclamar nosaltres, amb aquesta persona pues, té unes necessitats i que el fonament de tot això és que hi hagi una necessitat d'una persona concreta i que existeix que la capacitat d'una altra persona per poder-la atendre, perquè si no tenim capacitat, pues, no... Això. I aleshores això pot ser respecte de fills, ascendents, germans, etc etc. En algun cas regulat molt específicament la relació pares-fills i en algun cas amb caràcter general, ¿vale? Quan naixerà aquesta obligació? Bueno, des del punt de vista material, quan existeix aquesta situació de desemparament, no? Però realment la pensió per aliments la fixa un jutge, des del moment en què un jutge, si no hi ha un acord entre els implicats, és aquesta, el jutge el que determina si existeix obligació d'aliments i quina és aquesta quantia. Pensem que això ha d'atendre el desemparament, estem parlant de necessitats d'aliments, literalment, d'habitació, de vestit, d'assistència mèdica, fins i tot de formació, si es tracta d'una persona que està encara en la formació, i que, bueno, pues podem tindre i que tenen que atendre pues diverses persones o una sola persona. Diverses persones suposa típic el pare respecte dels fills, però també podrien ser els fills respecte d'un pare. I es pot pagar amb diners o amb altres fórmules, per exemple, amb algun tipus o alguna mena d'acolliment. La idea és de que la pensió no té per aliments no té un caràcter vitalici, sinó que bueno, tindrà vigència mentre dure aquella circumstància i aquesta circumstància evidentment se pot modificar. El que passa és que aquesta modificació ha de ser una modificació substancial i permanent. És a dir, per exemple, en una relació dels pares respecte dels fills, imaginem que aquest fill o filla treballi ara pues, 2 mesos a l'estiu. Bueno, diguem-ne que això no extingiria la pensió, tot i que aquest... perquè després tornarà a vindre aquesta circumstància anterior, aquest fill o filla tornarà a estudiar i tornarà a no tindre, diguem-ne, recursos. Clar. Per tant, ha d'haver una situació, un canvi substancial i permanent, ¿vale? Tot i que la idea, ja dic, que la pensió ha de ser permanent. I s'extingirà, pues, bueno, pues, per una sèrie de circumstàncies sobrevingudes, des de la mort de la persona que tingui la necessitat o la mort de la persona que tingui l'obligació d'ajudar o una decisió, pues, bueno, una nova situació laboral, etcètera, etcètera. ¿Vale? En tot cas, algú pot preguntar, escolta, miri, és que això sempre succeeix així i en qualsevol cas que hi hagi aquesta necessitat perquè, miri, això ve d'una circumstància que aquesta persona no feia, diguem-ne, bondat, etcètera, etcètera. Bueno, la llei el que diu és que el dret a reclamar aliments existeix l'obligació sempre i quan la necessitat no es derivi d'una causa que sigui imputable amb aquell subjecte i mentre aquesta causa subsisteixi, no? Quan dic que no sigui imputable no estic parlant d'un accident, estic parlant d'altres circumstàncies, no? I en quant a el motiu pel qual se pot extingir pot ser la situació més polèmica darrerament ha sigut aquelles quan el Tribunal Suprem l'any 2019 va reconèixer que en aquells casos en què hi havia una falta de relació o afecte entre pares i fills que no hagués sigut buscada pel pare o provocada pel pare pues no hi havia obligació de contribuir als aliments dels fills major d'edat. És a dir, quan els fills major d'edat neguen la relació amb el progenitor sense que existeixi causa, ¿vale? I aquesta falta de relació no es tracta d'una qüestió puntual, sinó que els fills no hagin volgut tindre relació de forma manifesta, rellevant e intensa, ¿vale? Cosa que avui en dia a vegades és fàcil d'acreditar, pues, a través de WhatsApps, a través d'això. Sí. Bé? Pues, en aquest cas aquí això podria també extingir aquest deute d'aliments per aquesta falta de relació entre uns i uns altres, com una causa nova, diferent, pues, de les tradicionals que són, pues, jo què sé, pues, que ja tingui feina o que hi hagi una altra situació diferent.
Però sempre amb la majoria d'edat, això, eh?
Sí, sempre a partir de la majoria d'edat. A partir de la majoria d'edat, però que pensa que la pensió per aliments no s'extingeix per la majoria d'edat.
No. Lo que s'arriba
a extingir-se quan hi hagi una autonomia econòmica, que moltes vegades avui en dia, per raons d'estudis o per raons de precarietat laboral, potser la situació més evident l'estem tenint encara com a conseqüència del Covid, pues hi ha una situació de que no accedeixes al mercat laboral o accedeixes d'una manera insuficient, no?
Però hi ha un límit d'edat amb aquest supòsit? És a dir, els 28 anys o els 30? O...
No, a veure, no hi ha un límit d'edat, a veure, en el sentit de que imaginem una persona que tingui una malaltia des del seu naixement i que sàpigues que mai pot treballar. Per tant, aquest deure d'aliment respecte del meu fill, que té un, no sé, podem ficar-li qualsevol, malauradament, qualsevol mena de nom amb aquesta malaltia, pues la meva obligació existeix de per vida. Una altra qüestió és que sigui un fill que sigui, diguem-ne, normal, i que entrem dintre d'aquella categoria que es deia despectivament els ninis, ni estudien ni treballen. Clar, quan tu no estudies ni treballes per una qüestió perquè no vols, ¿vale?, o hi ha un desaprofitament i tal, pues en aquest cas aquí hi ha un canvi de circumstàncies i t'has d'espavilar, no? I aquesta pensió pot extingir-se o reduir-se.
Bueno, ja veieu que, a més, és un tema molt, molt particular, aquest tema. Per tant, si creieu que esteu dins d'aquests condicionants, jo el que us recomano és que us poseu en contacte amb Q2 Consultors, amb el Josep Lluís Gómez i el seu equip, perquè estudiaran el vostre cas particular. Això són casos molt concrets i molt particulars, molt singulars, i s'han d'estudiar en cada cas, que per això Q2 Consultors té un equip tan gran. 973-28-28-18. Tu truca i explica el teu cas i et donaran assessorament. 973-28-28-18. Hem parlat amb el nostre advocat, amb el Josep Lluís Gómez. Aquí li dic gràcies i que passis una bona setmana, Josep Lluís.
Sí, ja estem a l'estiu, a Vetlles de Sant Joan.
Sí.
Com aquí que diu. I aleshores, bueno, desitjar bona setmana i bon Sant Joan per aquesta setmana.
Gràcies.
RJB, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973-1082-91 i a rjbagricola.com.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Maquinària Agrícola Ferro, 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors de la marca Ferro, grada ràpida i cultivador rastoller, entre d'altres. I ara també, servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro de Belllloc, 973-560017. Li assessorem o a maquinariaferro.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, directes cap a la una de la tarda, és hora d'obrir la finestra del record. Ja saps que nosaltres, cada dos dimarts, ho fem amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
De totes maneres, si s'ha d'obrir la finestra, s'ha de fer d'hora, que llavors quan entra l'aire fresquet, després a mig matí ja està,
Sí, sí, perquè ja comença a caldejar fort, ja.
I tant que sí. Joan, gran setmana aquesta, eh?
Bueno, a veure, si més no, és la quarta setmana del mes, per
sí,
tant...
Sí, bueno... bueno, ja passen més coses, eh? Mira, avui és el darrer dia de les escoles, per tant... les alumnes i els alumnes han acabat un curs que han fet sencer sota les restriccions del coronavirus, de la Covid-19 aquesta. Demà és la revetlla de Sant Joan i passat demà Sant Joan. És una gran setmana aquesta, eh?
Sí, si ens haguessin dit al principi de curs que havia d'evolucionar com ha anat evolucionant, sí. Pocs s'ho pensaven o pocs ens ho pensaven, eh? Perquè ho veiem molt complicat.
Jo el primer ho he de dir, jo encara el gener i el febrer ho veia molt negre, molt, molt. No vol dir que estigui tot solucionat ni molt menys, però... La tendència sí que és molt més positiva, eh? Llevat d'aquestes variants i aquestes històries.
Sí, però bueno. Sí. Bueno, som on som i, per tant, disfrutem d'aquests dies, que sembla que la cosa ara va minvant a nivell de contagis i de defuncions. I, de totes maneres, la victòria total no la podem cantar.
No,
eh? Encara no. Hi ha molt tema encara pel mig i hi haurà rebrots, penso... I si la gent no es comporta de la manera adequada que ens hauríem de comportar tots, doncs potser hi haurà altra vegada problemes.
Sí, 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 això està clar. Bueno, Joan, escolta, primer de tot, felicitats per avançat.
Molt bé, molt agraït. Claro. Que consti, i ho dic públicament, que ets el primer... Ja,
sí, claro. I tant, et felicito dos dies abans, eh?
48 hores vista, sí senyor, perquè demà és la revetlla i hem passat Sant Joan.
Bueno, felicitats.
T'agraeix.
Però és una gran nit, ho hem explicat cada any i no ens cansem de recordar-ho cada any, eh? La nit de Sant Joan, sobretot la revetlla de Sant Joan, és ben marcada per una tradició històrica, però de molt lluny ja, de l'ésser humà, eh?
Jo crec que no hi ha ningú que no tingui una experiència positiva i ben arrelada d'aquesta nit de Sant Joan, del foc, de l'aigua, dels vegetals que guareixen. Tothom tenim una recordança molt forta i molt arrelada. I per tant, vull dir que la nit de Sant Joan ha tingut des de sempre aquest alè encisador, principalment en el moment del traspàs de la mitjanit, doncs és una cosa realment que no amaguem. Tu mateix podries explicar totes les teves experiències, sí, i vivències a nivell de falles corregudes, a nivell de fogueres a l'horta o a dintre, sí, a la ciutat. Vull dir, tothom tenim unes experiències que aquests dies tornen a revifar nosaltres i ens fan sentir aquells infants amb ganes de foc, de vida, de joia.
No, jo recordo de petit esperar aquesta nit, a part de perquè s'havia acabat el curs, perquè a la família tenim un parell de... Bueno, un oncle i cosins que es deien Joan, i que es diuen, vaja, i que fèiem una foguera a l'horta, i escolta, amb els cosins, amb els petards, els petits, però és igual, petards, la coca, tornar-te a retrobar amb oncles i cosins, després de més gran ja en parella, doncs amb amics, després també el tema de les falles, de Boí, perquè a més és la festa major de Boí, i a la baixada de falles, en fi, és vaja, a cada racó jo crec que hi ha una història o una tradició,
Que sí, sense cap mena de dubte. I repetint l'inici, que la nit de Sant Joan pues, ha tingut des de sempre aquest alè encisador, principalment en el moment del traspàs, no? I cal dir que el foc ha estat sempre un símbol en la història del ser humà. I els nostres avantpassats i la resta de pobladors dels països mediterranis i europeus veneraven les forces de la natura, i entre ells el sol i el foc, mitjançant cultes i celebracions diverses. I una d'aquestes celebracions, que s'ha transmès de generació en generació, al llarg de molts segles, ha estat la tradició de les fogueres la nit de Sant Joan. A tots els pobles i poblets s'encenien fogueres quan els carrers eren de terra, que no calia posar ni sorra damunt del ciment ni tal, s'encenien les fogueres i hi havia la competició de saltar pel damunt de la foguera.
Sí.
I si fem un recorregut per del territori, com tu bé has dit, doncs, a Isil, a Boí, a pobles ben arrelats dintre d'aquesta baixada de les baixades de falles, però la setmana passada vam tenir la baixada de Durro, sí, que aquest any s'ha tornat a recuperar, i es va fer l'any passat així més limitat, però aquest any s'ha tornat a recuperar amb els assistents de la població. I és màgic veure la gent com corre baixant la foguera, el foc purificador des de dalt, del cim, cap baix a la població, perquè els mals esperits fugin de la població i el poble sigui fèrtil i lliure, no? I, no sé, i si anem a la Vall d'Aran, tirim a l'est, la Crema de l'Aro a l'est, que és majestuosa, amb les alles que van dansant en cedre al seu voltant, no? I Arties, el Taro, i tantes i tantes altres poblacions que no acabarien. Per tant, vull dir, és una nit que si la poguéssim mirar des de un dron, segurament veuríem fogueres a tots els indrets amb una il·luminació que ens deixaria parats de veure tanta llum i tanta foguera tanta il·lusió, no?
Deixa'm que faci ara aquí la falca publicitària de, sisplau, no enceneu foc on no s'ha d'encendre, vigileu on es tiren els focs artificials o els petards que porten foc i poden calar foc i està tot molt sec. És una cosa que ja hem de saber, però que no està de més recordar-la, eh? Vull dir que si aneu cap a l'horta, cap a la muntanya, és igual, o a qualsevol lloc fora de la ciutat, ull on tirem els petards, i sobretot no els hi tirem a la gent. És que hi ha gent que gaudeix tirant-li el cap de la gent, que, escolta, que això fa mal, eh? Depèn de... Hi ha unes mides ja que són fortets, eh? No és per tirar a damunt de la gent, és una nit per passar-s'ho bé, eh? De veritat.
Sí, amb això tens tota la raó i totes les previsions i avisos són pocs, perquè hi ha molta gent que no té cura i després es produeixen situacions d'incendis i de perill que es poden evitar. Per tant, és el que dius tu.
El foc descontrolat és imparable, eh?
Exacte.
I sempre comença amb una espurna.
Sempre comença amb una flameta petita.
Sí. Que s'ha de tenir molta cura. Com una xista.
Però avui és així. No podem, de totes maneres, Ricard, oblidar o deixar al sac del record que des de l'any 1955, en què Francesc Pujades, de la Catalunya Nord, portat pel seu entusiasme, va pujar al Canigó i inspirat pel poema de mossèn Cinto Verdaguer, doncs va tindre la iniciativa d'encendre el foc de Sant Joan en la pica d'aquesta muntanya. I des d'allí repartir la flama per totes les contrades de la nostra terra. Es va iniciar així la renovació d'aquesta mil·lenària tradició i donant de nou a les fogueres un sentit col·lectiu i de símbol d'un poble. És la flama del Canigó que va arribant a tots els pobles en bicicleta o caminant o amb curses i que aquest any pues, tornarà a arribar a moltes i moltes de les poblacions que l'any passat es van veure limitades per la Covid, que no va permetre arribar a aquesta flama del Canigó, però que aquest any tornarà a reviure plenament. I sens dubte que aquí Lleida també arribarà plenament aquesta, amb tota la solemnitat, aquesta flama del Canigó, i encendrà aquest foc, aquesta il·lusió d'esperança de cremar tot el vell, tot el passat, tota aquesta xacra que ens ha vingut amb la Covid i puguem ja albirar uns nous camins de sí. Normalitat dintre del que entendrem de quin endavant, que mai serà la normalitat davant. Això també tinc molt clar.
Això ho tinc bastant assumit, eh? Jo aquelles frases de... la nova normalitat, tot canviarà, serem millors, no sé què, mira què vols que et digui. Veig que la gent a la que ens han obert una mica la porta i a la que han baixat els indicadors, afortunadament, hi ha molta gent que s'ha oblidat de tot. Sí. La qüestió és poder viatjar, poder sortir i poder marxar.
Descobrir aquesta realitat a mi m'ha fet una mica de respecte i de mal, perquè jo pensava que les coses, vull dir, tindríem consciència d'aquesta realitat.
Jo també.
I m'adono que quan, com dius tu, les prohibicions se treuen, per tant, el bastó de la sanció se treu, la gent s'oblida ràpidament de tot i tornem a unes situacions que jo pensava que no hi tornaríem segons com.
En fi. Joan, escolta, saltaràs a la foguera o no?
Mira, jo et diré que ja les podeu fer ben altes les fogueres d'aquest any. Cal que brilli lluny i es vegin els focs d'aquest Sant Joan. Parlaran de serra en serra i de la més alta als plans, Pirineu si resplendeixis tot encès de mar a mar. Remembrant els fills en vella, les memòries del passat, les finances del pervindre i els misteris de l'atzar, que fa que els fills d'una mare, que els homes d'un sol parlar, tinguin els braços en l'aire tots aleshores bracejant, i el crit d'una sola llengua s'alci dels llocs més distants, omplint els aires encesos d'un clamor de llibertat. Aquest és el desig, saltant la foguera, de que siguem lliures, respectuosos, i no sols amb nosaltres mateixos, sinó amb els altres, i que la nit de Sant Joan i que el dia de Sant Joan ens porti aquesta llum, Ricard.
Doncs escolta, em sembla perfecte acabar d'aquesta manera. Joan, el que et deia abans, felicitats, que passis una bona revella i un bon dia de Sant Joan, i ens tornem a escoltar el juliol, encara.
Que tinguem salut i que puguem retrobar-nos plenament el proper dia, recordant ja aquesta, en positiu, aquesta revetlla que és demà i la nit i el dia de Sant Joan. Felicitats a tots els Joans, Joanes, que celebraran també demà passat la seva festivitat. Des d'aquí els desitgem, tant tu mateix com jo, la màxima felicitat i la màxima joia possible dintre del benestar de cada dia.
Clar que sí. Una abraçada, Joan.
Adéu, que vagi bé, bon Sant Joan.
I nosaltres ja busquem les senyals horàries, arribem a la una de la tarda, ens informem i després hi tornem amb l'espai de gastronomia i amb la tertúlia dels polítics aquí a Cope Lleida.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estàs en companyia del migdia de Cope Lleida amb 6 minuts i mig per sobre de la una. Dimarts, avui 22 de juny, avui s'acaba el curs escolar 2020-2021. De fet, en aquesta hora jo crec que ja marxant la majoria d'alumnes cap a casa. Els de primària que es queden a menjador, doncs serà d'aquí un parell d'hores, però tant instituts com els que no es queden a menjador crec que en aquesta hora i estan marxant. Hores d'ara, lleugerament per sobre dels 26 graus a la ciutat de Lleida, ambient amb sol. No arribarem a les temperatures extremes de principi de juny, però un tema, una temperatura i un dia força agradable. Fem una ullada ràpida a la darrera hora informativa i de seguida parlem de gastronomia i a dos quarts, la tertúlia dels polítics.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Ràpidament per explicar-te que s'ha suspès el judici a l'exalcalde d'Alcarràs per l'1 d'octubre perquè un guàrdia civil volia declarar des de la comandància i l'advocada defensora ha demanat que comparegui des d'una seu judicial. Per aquesta història ha quedat suspès fins al proper 27 de setembre. Fins al 27 de setembre. 3 mesos queda suspès, clar. Estan col·lapsats, els jutjats. I la Diputació de Lleida refunda Global Lleida dins del Patronat de Promoció Econòmica. És un tema, un dels temes que parlarem amb el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn. El projecte impulsarà nous programes, crearà una oficina de captació d'inversions i tindrà un consell consultiu. Ben aviat estarà amb nosaltres el president de la Diputació i entre altres temes, parlarem d'aquests i d'aquest també, que el sector turístic de Ponent i el Pirineu confia a recuperar aquest estiu els resultats rècord del 2019. Hi ha optimisme per la millora de la situació epidemiològica gràcies a la vacunació que s'ha traduït en reserves d'allotjament. I ull perquè el Comú de Lleida adverteix que l'aval del govern a Torresalses suposaria incomplir el pacte d'entesa a la Paeria. El grup torna a demanar responsabilitats a Toni Postius per la inacció de la regidoria d'Urbanisme i ha suspès fa uns minuts una roda de premsa que tenien per aquest migdia mateix. Preguntarem aquest tema avui a la tertúlia dels polítics. La vacunació, doncs ja hem vist que és la causant o gràcies a la vacunació que les dades estiguin baixant i força. El ritme de cobertura de vacunació avança molt ràpid i a Lleida pràcticament la meitat de la seva població, concretament el 49,3%, ja té la primera dosi, mentre que un de cada tres, o sigui el 33%, està immunitzat, o sigui tenen la pauta completa. Aquests percentatges són del 47 i del 29 a nivell de Catalunya. Per tant, des de la zona de Lleida, lleugerament superiors a la mitja de Catalunya. Salut ha notificat avui dimarts 10 casos positius a la província de Lleida i 14 casos positius a la província de Lleida, dels quals 10 són al Pla de Lleida i 4 en la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran en les darreres 24 hores. Pel que fa al nombre de persones hospitalitzades, n'hi ha 15 al Pla de Lleida, un menys que ahir, i també un menys que ahir al Pirineu, que en tenien 2 i, per tant, en queden 1. La xifra de defuncions es manté en 818 persones. Al Pla de Lleida, el risc de rebrot està als 37 punts, la RT a 0,82. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot és de 39 punts, la RT de 1,27. I a nivell de tot Catalunya tenim un risc de rebrot de 92 punts i una RT, per sobre de l'1, també de 1,08.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974 47 14 38.
¿Quieres ganar un Osmotic totalmente gratis? El jueves 1 de julio sortearemos un Osmotic entre los asistentes a nuestro primer directo en Facebook. Además, te explicaremos qué es la osmosis inversa y cómo puede mejorar tu vida. Recuerda, jueves 1 de julio a las 20 horas en el canal de Facebook de Grupo Corsa. ¡Te esperamos!
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja és el moment en el que parlem de gastronomia, ja ho saps, els dimarts, camí cap a dos quarts de dues, amb el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia, què tal?
Com estàs?
Pues bueno, molt bé, la veritat.
Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Avui és un gran dia, no?
Avui és un gran dia, sí.
Home, escolta, jo, a mi sempre em deien que arribarà un punt a la vida, que això d'anar fent anys, bueno, ja no t'agrada tant. Escolta,
sí,
que arribin tants com puguin, eh?
Exacte. Bueno. I avui és el meu aniversari, gràcies.
Felicitats, Felip.
Moltes gràcies.
Bueno, espero que ho gaudeixis bé, eh? Que a més me sembla estàs ben acompanyat,
sí.
No?
Sí, he posat a Barcelona perquè aquests dies estic en un impàs per començar un nou projecte a Lleida, òbviament. Saps que per mi és
la meva voluntat.
I he posat a veure els pares i estic aquí ara a Barcelona i tinc un Magnum de cava a la nevera que m'està esperant. Magnum és llitre i mig, perquè si algú no se'n recorda dels masterclass que hem donat de cava. I sí, molt bé, molt bé, molt content, molt content.
Bueno, ja veig que tens un dia ben planificat, eh?
Sí.
Escolta, avui coneixerem amb un sommelier.
Avui crec que, hòstia, jo estic molt, molt content i molt orgullós de tindre aquesta persona que tenim ara mateix aquí, ¿vale? Perquè és gran amic de grans amics meus i gran amics teus de la ràdio, ¿vale? Com és el Ferran Centelles, Silvia Colell, Ferran Adrià, Bruno Tanino, que és també forma part del Sarins del Vino, i ens faltarà un que si vol sortir, pues, segurament al setembre registrarem també l'entrevista, que vale. Està més amagat, vale? Que ja diré el nom també, que són els quatre que han col·laborat amb la Wikipedia, vale? I avui, pues, bueno, jo estic molt content de tindre el Bruno perquè ens explicarà coses molt xules i un nou projecte que també l'ha començat fa poquet i que ja ho pot explicar, crec, i així pues, ens donarà una miqueta pues, com s'ha de fer tot això de metre, no?
Bueno, doncs escolta, que el coneixem. Bruno Tanino, què tal? Bon dia.
Bon dia, encantat de saludar-vos.
Bruno, bon dia, ets sommelier, estàs a la Bulli Foundation.
Així és. Bueno, vaig, després de molts anys de carrera i d'aprenentatge i de provar moltes coses, doncs sí, fa ara uns anys, el 2017, vaig tenir la sort de ser fitxat ni més ni menys que pel Ferran Adrià i companyia, tot a dins del projecte aquest fantàstic de la Wikipedia. Uh-huh. Que perquè qui no ho sàpiga, bueno, són molts noms i a vegades és una mica abstracte. El tema és que el Bulli, quan va tancar per deixar de ser restaurant, però es va metamorfosejar en una fundació que té com a objectiu, doncs, arreplegar el màxim coneixement gastronòmic de la història, organitzar-lo i divulgar-lo. Mm-hmm. Aquest és el gran somni del Ferran, no? I, bueno, doncs aquí és on neix el projecte Wikipedia, que, com suggereix el seu nom, doncs pretén ser, doncs, una mega enciclopèdia gastronòmica, tocant tots els pals possibles, i dins d'aquest projecte, doncs, hi ha els diferents sapiens, que això fa referència a la metodologia de treball i d'investigació que ha creat el Ferran. Doncs cadascun dels sàpies, doncs, toca diferents pals. Hi ha uns sàpies dels còctels, fantàstic, meravellós, que hi han col·laborat el Jerez de les Muelas, la Marc Alpena, grans figures de la cocteleria. Hi ha els sàpies del tomàquet, els sàpies del cafè, uh-huh. Que també tenen col·laboració amb la Batza, etc. I després els sàpies del vino, que efectivament és on jo tinc el plaer i l'honor de col·laborar junt amb el Ferran Centelles, Freddy Centelles i d'altres companys. Sí.
Mm-hmm. Doncs, home, em va perfecte, Bruno, que haguis fet aquesta introducció perquè has explicat perfectament quin és l'objectiu de la Bulli Foundation i de la Bullipèdia. Et volia preguntar a la gent que no estem al mundillo, per entendre'ns, quan creus que li començarem a donar el valor que té la Bullipèdia? Perquè és un projecte que, com deia abans el Felip, ens l'han explicat, perquè aquí, per aquest programa, doncs, ha passat el Ferran Adrià, ha passat el Centelles, ha passat, segur que em deixo noms, Felip.
La Sílvia també.
Fantàstic, i tots ens han explicat la gran tasca, però escolta, això el gran públic quan creus que ho començarà a valorar? Perquè clar, el que esteu fent és tan gran, jo perquè m'ho heu explicat, però això ha d'arribar a tothom.
Sí, mira, és una molt bona pregunta, perquè, bueno, d'entrada, que al voltant de la figura del Ferran Adrià i del Bulli sempre hi ha hagut molta confusió i molts mals entesos no sempre ben intencionats. I això, òbviament, és inevitable quan parlem de grans figures de la cultura, al final, no? Sí. Perquè ha passat amb pintors, amb músics, amb actors, amb escriptors, no? El Bulli va ser un fenomen de tal calibre a nivell mundial i que va afectar la nostra cultura i ha afectat el nostre dia a dia, ho sapiguem o no, no? Perquè al final sí. Moltes d'aquelles coses tan boges que es van crear molta gent no ho sap, però al final ens ho trobem al bar de tapes on anem a fer una tapa o fins i tot al supermercat, als grans lineals ja hi ha coses que estan integrades dintre del nostre dia a dia gastronòmic o alimentari que venen d'aquell rotllo, no? Llavors és inevitable que es generi sempre, doncs, polèmica i mals entesos, etcètera. Clar, el que us deia, realment el Bulli com a restaurant va tancar no per dificultats econòmiques ni per rellonsis, sinó perquè realment van tocar sostre. Va haver un moment que van dir, bueno, és que ara, després d'esto, què? No? O sigui, i seguir ja era una mica, deien, ostres, pues, ara ja solo podemos ir costa abajo, no? Llavors, va ser una manera de... Això ell sempre té la frase aquesta, el Ferran, que diu que el Bulli cerró para seguir abierto, no? L'únic que va transformar la seva activitat, no? El que em preguntaves concretament, ja et dic, al final aquestes coses que semblen com molt allunyades del món real acaben, vulguis o no, empapant una miqueta el tarannà de la gent també que no és professional ni investigadora del sector. I fixa't una cosa, concretament amb els apins del vino estem veient afortunadament un fenomen molt, molt grato, que és que no només és un llibre que estan adquirint professionals del vi o escoles, algunes escoles d'enologia i tal, que ja l'han adoptat com a llibre de text, sinó que és una col·lecció de llibres que genera també molt d'interès entre els aficionats.
Molt bé.
I això pensem que és una bona notícia, perquè també a l'hora de redactar i de plantejar els temes ho hem intentat fer a dos nivells, no? O sigui, que si entens i vols investigar a fondo, tinguis allà molta xitxa, però que la manera de presentar-ho i d'explicar-ho sigui molt divulgativa i serveixi també per gent que no és tècnica ni s'hi dedica professionalment, però vaja, que té interès pel tema i que ho pot gaudir d'igual manera.
Clar, com que el tema de la cuina i de la gastronomia està en constant moviment, a priori, ara al principi heu tingut molta feina perquè per recopilar-ho tot, però és un projecte que no té fi tampoc, la Bullipèdia. És a dir, potser d'aquí uns anys serà més lent, però clar, mentre vagi canviant la gastronomia s'haurà de reflexar a la Bullipèdia també.
Tal qual, és una bogeria. O sigui, només perquè us feu una idea. O sigui, quan vam conformar l'equip del Sapiens del Vino, que d'entrada, bueno, va ser a través d'una, li van dir, una convocatòria de talento en col·laboració amb Vila Viniteca, que està molt involucrada en el projecte des del començament. Vila Viniteca és una empresa sobre el voltant de la qual també hi ha tot tipus d'opinions, però el que no es pot negar és que sempre ha apostat per la formació, una empresa que ha fet moltíssim per perquè el restaurador i fins i tot el consumidor final guanyi coneixement i criteri sobre vins, no? Cosa que jo penso que també ha beneficiat també a d'altres empreses distribuïdores de vi, que em podrien dir que són teòricament la competència. Però, bueno, el cas és que van muntar la convocatòria aquesta de talent i bueno, doncs em van fitxar el Freddy Centelles, ja estava fitxadíssim, perquè és l'amo dels vins allà al Bulli, ho és des de que tenia 17 anys i va entrar allà. Però, bueno, es van fitxar a mi, al Romén López Cortés, que és el que portava la part científica. Una mica més tard va entrar la Sílvia Cullell, que ja la coneixeu, immensa sommelier i comunicadora. I bueno, després doncs també teníem, òbviament, la col·laboració de la gent fixa de l'equip del Bulli, de la Bulli Foundation, no? Doncs, jo què sé, històrics també del Bulli, com podia ser el Marcus Pinera o el mític metre el Lluís García, no? Mm-hmm. Però vaja, érem un equip molt petitó i el projecte, en principi, havia de ser un o a molt estirar dos llibres. Ostres, tu, quan portàvem encara un any, teníem allà tant de fato i tant d'interessant que el Ferran Adrià va dir: ostres, però jo no sabia que el vi donava per tant. Doncs pues tira milles, tira, clar, perquè és que això és una cosa sense ànim de lucre. Ell el que vol és fer-ho bé. O sigui, no en plan de, oye, que hay presupuesto para esto, recorta. No, no, o sigui, tira milles, no? Bueno, ens vam liar i imagineu-vos que ara ja anem pel quart volum en el mercat. Parlem de llibres d'una mitjana de 600 i pico pàgines. I ara, abans del Nadal, sortirà el cinquè volum i segur que encara un, com a mínim, o dos, encara hauran de sortir.
Molt bé, doncs escolta, la Bulli Foundation, que avui ens l'ha explicat perfectament el Bruno Tanino, però a mi m'agradaria saber, perquè Bruno, tu ens deies que portes uns 7 anys amb ells, amb la Fundació...
No,
des del 2017, perdó.
Ah, exactament.
Des del 2017, sí. No 7 anys, m'havia quedat ara amb el 7. A la Bulli Foundation, sí. Però escolta, Bruno, tu com acabes sent sommelier? Tu quan eres petit, com t'arriba aquesta afició, aquesta professió?
Doncs mira, hi ha una conjunció de factors aquí. La primera és que, bueno, mons pares eren uns personatges força força curiosos. Mon pare era pintor i la meva mare doncs era també pintora, escultora, i bàsicament una dona força intel·lectual. Bueno, vaig tenir la fortuna, la veritat, de tenir un ambient a casa força bohemi, però en el millor dels sentits, molt empapat de cultura, d'art, de filosofia. I, bueno, la meva vocació des de nen doncs anava encaminat cap a això, cap a les humanitats, no? Però des de molt petit. També es dona el cas de que també vaig tenir la fortuna de tenir una molt bona educació gastronòmica a casa, perquè, bueno, mons pares solien anar a bons restaurants i a casa també es menjava i es bevia molt bé. Uns pares també em van donar una molt bona educació envers l'alcohol, que això ara, avui dia, és un tema força polèmic, sí. Perquè amb aquestes onades de neopuritanisme que hi ha, doncs sembla que, bueno, hem passat com d'un estem a l'altre, no?
Sí, sí, sí.
Fins als anys 70 encara als nens se'ls hi donava quina per obrir la gana o les marques de cervesa que feien litrones les anunciaven com la cervesa familiar per tota la família, i ens hem anat a l'altre extrem, que ara sembla que parlar-los de vi als menors d'edat és com una cosa molt, molt, molt delinqüent, no? Sí. Molt criminal. Bueno, doncs precisament jo he de dir, per la meva experiència, que a mi uns pares em van apropar al món del vi des de que era nen, bueno, o preadolescent, diguem-ne. Això també ha fet que jo mai no tingués necessitat de fer botellón ni agafar cap borratxera d'aquestes que m'haguessin de portar a casa, eh?
No, però Bruno, veus, és l'exemple ideal per defensar la informació per davant de la ignorància, per entendre'ns. O sigui, és millor saber del que estàs parlant i potser t'estalvies aquestes males experiències que pensar-te que els teus fills no ho faran i si cal ho acaben fent igual i neten a sabentes, no?
Plenament d'acord. Això és una cosa que està força, força assumida, per exemple, en la qüestió de l'educació sexual.
Evident, en canvi, un altre gran tema, sí, sí, exacte.
Exacte. En canvi, en el tema de l'alcohol, doncs ara sembla que parlar de dir que, ostres, que és que poques coses estan arrelades a la cultura, fins i tot a la religió, no?
Sí,
a tots
sí,
els
sí.
nivells i vaja, dius, ostres, pues, aquesta manera de fer tabú es pot ser molt contraproduent pues, per això, no? Perquè és el que dius tu, no? Al final ells, els nanos, ho faran d'igual manera i si no ho fan amb criteri, doncs, la cosa pot anar malament. Bueno, és un gran debat aquest.
Sí,
el,
sí,
cas
sí.
És que, el cas és que bueno, jo vaig tenir aquesta fortuna i, bueno, doncs, en acabat, doncs, vaig estudiar filosofia, estava buscant una mica què fer amb la vida. Des de petit em flipava molt el tema de la litúrgia del servei que havia vist en els restaurants on em portaven els meus pares. I el tema aquest de la figura de l'anfitrió, del maître de gran restaurant que fa feliç la gent que rep com si fossin a casa seva, em fascinava molt i una d'aquestes vaig voler intentar-ho. Amb tan bona sort doncs, que bueno, vaig començar a practicar un exercici de metre directament. També vaig tenir la sort de topar amb els restaurants i la gent adequada perquè em van veure potencial per això. De seguida vaig començar a estudiar vins i bueno, doncs, ja farà 15 anys llargs, quasi 20, doncs va arrencar la meva carrera i fins avui gaudint moltíssim. Sí.
Felip Urbano, escolta, la definició que ens ha fet ara el Bruno del sommelier, suposo que la comparteixes.
Sí, home, tant i tant, 100%.
Sí, l'anfitrió... El...
Però hi ha una cosa que seria el que jo m'he quedat de lo que ha dit el Bruno, que és que ell volia també ser o fer el que ell va veure quan era petit, que anava al restaurant, sí. Que aquella persona feia feliç a la gent.
Sí, sí, sí. Sí.
Això és el que realment volem nosaltres, és això. Però des que entra per la porta, no, des que se despenja el telèfon, sí, i fas la nota, hòstia, tu el que vols és que aquella persona surti d'allà sent feliç amb el que tu has fet.
És que totes les persones que hem conegut aquí els dimarts a l'Espai de Gastronomia aquesta temporada ens han dit el mateix. Ens hem de començar a oblidar de la idea simplista de que menjar és simplement posar-te aliments a la boca.
No.
És tot una experiència. I dins d'aquesta experiència hi entre les persones que t'atenen també, evidentment.
A vegades, suposo que algú no estarà d'acord amb clients, ¿vale? Quan ja han acabat i ja pues, te demanen la compta, no? Meteu-se la cuenta i a vegades feia la pregunta, no? Si són amics o... yo siempre digo lo mateix, que cuando se cierra un ticket en un restaurante, y no es cuando pagan, es cuando vuelve a entrar por la puerta aquel cliente.
Molt bona.
En aquel moment dius, algo hem fet bé perquè han tornat.
Clar.
No és quan el client paga, perquè el client paga i a lo millor, si no l'has fet bé, s'ha de cuidar, s'ha de mimar, i a part, si jo crec que les persones que han passat com el Bruno, tenim aquell sentiment de fer les coses bé, de que la gent sigui contenta, llavors, clar, jo crec que això ho portem des de petits.
Clar.
Totalment. Per cert, un moment, deixeu-me que faci un incís,
sí.
Que no he pogut felicitar el Felipe. Felipe, moltes felicitats.
Però
una cosa, tinc un dubte. Abans parlaves del Magnum, que és un Magnum que t'has preparat avui per obrir amb els teus.
Sí, i tant.
Però i és que és un Magnum de vi tranquil o d'escumós?
D'escumós.
Buah, això és fatu del bo, eh? Una cosa, perquè no sé si ho heu explicat algun cop en aquest programa, però potser la gent vol saber perquè sempre l'ampolla com més gran millor, a banda que fa patxoca i fa festa, no? Obrir una ampolla gran, sobretot en celebracions, però per què no expliques per què sempre és millor l'ampolla gran, especialment si parlem d'escumosos?
Vinga. Home, ho vam explicar fa molt temps, però que segur que no ens en recordem, jo el primer.
Sí, perquè sí, crec que fa més d'un any, no?, que ho van explicar.
Sí,
fa més d'un
any.
Bueno, hi ha més recipient, més vidre, pues està més bé el producte ja tancat. Que amb una botella petita de 75. Això seria el que jo explicaria a un client per no entrar en temes de, que semblen a vegades Star Wars, no? Com ho explicaries tu?
Bueno, no, tal qual. Sobretot, bueno, el tema dels escumosos, sobretot perquè, com que la segona fermentació, que és la que genera el carbònic, es fa
exacte.
A dins de l'ampolla...
De la botella.
Oi
sí,
que sí?
Sí.
quan més gran l'ampolla, més ben integrat i més finet a la bombolla,
exacte,
que sí?
Exacte.
Pues mira,
o sigui, que això la gent tingui clar que, vaja, o sigui, el mateix vi o el mateix escumós, o sigui, de la mateixa casa, el mateix any i tal, fet en una ampolla més gran o més petit, doncs canvia i sempre no, ve si, si és més gran, sí, sí.
Doncs mira, ja m'ha après una cosa nova.
Ara t'ho direm, que no crec que hi hagi problema, és dels caves Oriol Rossell, que li tenim molta estima, vale? Caves Oriol Rossell, vale? Super. És una de les caves de tota la vida de Sant Sadurní, dintre encara de la Déu Cava, que estan ells com sempre. Òbviament, super. La de 75 que tu dius està bé, sí, igual que aquesta, és que el Magnum és canviat totalment. Llavors, clar, jo crec que avui era un dia per obrir un Magnum.
Que sí. Fantàstic. Tu fes-ho bé... fes-ho bé,
bravo,
Felip.
Bravo. Salut.
Gràcies.
Bruno Tanino, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te.
El plaer ha estat meu.
I escolta, et diré, i sent forani d'aquesta professió, que escoltant-vos com treballeu a la Bulli Foundation, de vegades em feu enveja i tot,
A mi me fan molt
gràcies. Quina meravella. Jo t'he de dir que la veritat és un somni acomplert.
Ja.
És d'aquestes coses ja. Que dius, ostres, mira, quin somni, no?, estar allà investigant mano a mano amb el Ferran Adrià, vull dir que és una persona ultra implicada en el projecte, no és que sigui el jefe i aparezca por ahí de vez en cuando, és un tio que el tens a sobre, vull dir, dintre el que sí, el que no, de la TEN, i, bueno, i amb tot l'equip, fantàstic.
A més,
no?
Saps què passa? Que el que feu transcendirà, i és, això és maco pensar-ho també,
Al febrer, el Fred i el Ferran va baixar a Lleida amb el Ricardo Herrera, la Silva Colell i el David Forrest, el Master of Wine, vale? Perquè va muntar una carta cega de la Deu Costes del Segre per la revista per l'Agencis. I fent una carta divendres, abans de la carta de la Sovella, amb un hotel de Lleida, bueno, van estar dins de la gravera, i a l'acabar la carta me regala el volumen 4 de la Wikipedia i el Ricard ho sap, vaig dos nits seguides dormint amb el llibre al llit, abraçat.
Ostres, pues no és petit, no és un llibre de tauleta de nit,
però el meu llit és gran, en sèrio,
És igual, Felip, però pensa que quan fan el llibre no pensen en aquest ús, però bueno, veus, se serveix per tot al final.
Clar que sí, fins i tot per collar una taula que està coixa perquè és molt coixo.
No, per això no. Per això no, sisplau. Que el coneixement té un valor incalculable avui en dia, cada vegada més, que s'ha de protegir.
És un llibre, Ricard, que lo pots dir, no has d'anar a l'1, 2, 3, 4, no, que tu vas anar...
Que sí.
Cada cop compro el llibre, ¿vale?
No, ho sé, si m'ho dius sempre.
I agafes coses, li envio el missatge al Ferran, al Centelles, al Freddy, i li dic, estoy flipando, gracias por el regalo. És una cosa tan gran que quan acabes de llegir... Piel de gallina, en
sèrio,
és de les coses...
És molt bonic que diguis això, perquè sí, hem intentat... O sigui, ja hi ha de tot, hi ha filosofia, hi ha art, hi ha molt de sentit de l'humor, que això també era una mica el sello del Bulli, i ho continua sent... Intentem que sigui el més païble possible.
Molt bé. Sí. Doncs Bruno Tanino, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te, feu una bona tasca i conèixer també de la teva trajectòria.
Gràcies. Ha estat meu. Dir-vos també que us espero al Villarretiro de Xerta,
exacte,
que és el nou projecte en el qual m'hi acabo d'incorporar amb el fantàstic xef Fran López, que és és un xef estrellat que es dedica molt bona tasca també a recuperar la gastronomia de les Terres de l'Ebre, una gran oblidada, fins i tot pels catalans, perquè allà no han tingut un Josep Pla per entendre'ns, i el Fran López fa una supertasca cultural també recuperant aquesta gastronomia. I bueno, ara jo m'hi acabo d'incorporar a l'equip amb moltes ganes de fer molta feina, o sigui que ja us espero
molt
a tots com vulgueu.
Jo, el Felip, jo pujo el cotxe i ell ja em portarà.
I et tornarà, el més important és que et torni.
Sí, correcte. Molt bé. Bruno, escolta, enhorabona i sort en aquest nou projecte, doncs.
Fantàstic.
Una abraçada.
A vosaltres. Una abraçada.
Cuida't molt, Bruno. Cuida't.
Igualment, salut.
Salut. Adéu.
Doncs apa, Felip, ves apuntant-ho a la llista de sortides que hem de fer.
Al d'alguno tinc que anar perquè, a part que ha començat ara, fa poquet, vale? Vull tindre una xerrada amb ell.
Vale.
Ara que començaré jo també de metre i amb el projecte nou i tal, doncs mira, sempre és important aprendre dels dels que saben molt, no? Com el Bruno, clar.
Doncs ja m'ho explicaràs.
I tant.
Felip Urbano, acabeu de celebrar bé. Vinga, una abraçada.
Moltes
cuida't.
Gràcies. Adéu. Adéu.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Venga, hasta luego. Fíjate el vecino. Ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma. No me extraña, porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía. Pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya está aquí el Black Friday del verano, el Red Friday de MediaMark. Dale un refresh a tu tecnología y no te pierdas las ofertas más irresistibles, como este aire acondicionado LG con Wi-Fi integrado por solo 444 euros. Ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
En Dr. Tree nos hemos propuesto cuidar de tu piel y del planeta con la línea de dermocosmética para la higiene y cuidado de las pieles más sensibles, de toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada. Ni siquiera por el precio de tu seguro de coche. Por eso ahora tienes un 40% de descuento y además puedes fraccionar tus pagos como quieras. Porque no queremos que nada te interrumpa, y mucho menos tu seguro. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que anem camí cap a les dues de la tarda. Comencem la nostra tertúlia dels polítics. Per cert, que estem per sobre dels 26 graus a la ciutat de Lleida, recuperant sensacions d'estiu, perquè estem a l'estiu ja, i vam entrar la nit de diumenge a dilluns, i a poc aniran pujant les temperatures, encara que es mantindran, no serà aquelles pujades exponencials, que vaja, per mi, perfecte. Tertúlia dels polítics, com sempre, ben acompanyats. Amb nosaltres, la Marisa Xandri, del Partit Popular. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
També està amb nosaltres la Maria Borrell, per part de Ciutadans. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard, i a tots.
I per part del PSC, el Joan Queralt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, i molt bon dia a tothom.
Bueno, escolta, avui, ara, quan dic ara, vol dir ara, fa uns minuts, exceptuant els que es queden a menjador, els alumnes estan anant cap a casa per no tornar fins al setembre. S'acaba el curs 2021. Hem parlat avui amb la directora de l'Institut Màrius Torres, amb la Cèlia Calvo, i, escolta, en general, perquè he parlat amb d'altres directors i d'altres directors, força contents pel comportament de les alumnes i els alumnes vers el que és les normes Covid, distàncies, mascaretes, i comprensius amb la situació. Estan bastant contents, tenint en compte que al setembre van començar amb un, bueno, a veure què passarà, a veure quant temps aguantem. És un curs estrany, però, escolta, al final, potser és un d'aquells exemples que on tothom ha arrimat l'espatlla i ha anat funcionant tot bé. Mestres, equips directius, alumnes, famílies, tots han anat cap a la mateixa direcció i la cosa ha funcionat, ha rutllat. No sé si ho veieu així.
Sí, totalment, totalment. I a més, aprofito també per felicitar no solament a tots els equips dels col·legis que formen part, els cuidadors, els educadors, els mestres, els pedals, tothom que forma part d'aquest gran col·lectiu, sinó tots els alumnes que han estat capaços, com tu has dit, en un any difícil, fer-se forts i vèncer totes les dificultats que hi havia per tirar endavant un curs que segurament ha estat diferent i se'n recordaran tota la vida.
Sí, 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 sí. A casa també ens en recordem tota la vida, per això, eh?
També, 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 també. Però hem de pensar que són persones que estan en una edat que necessiten comunicació, tocar-se, fer moltes coses... Sí. I que aquest any ho han tingut força difícil, no? Espero i desitjo, no? No solament per a ells, sinó per a tothom, que aquest any que ve sigui totalment diferent i que puguin gaudir d'un curs amb la normalitat i disfrutar dels seus amics i dels seus companys.
Totalment d'acord. Marisa Chandri, la comunitat educativa ha sigut un bon exemple amb les seves coses, eh? Però en general...
Sí, sí, totalment d'acord. Crec que han estat un exemple. I bé, o sigui, han fet els deures, els equips directius, evidentment, però sobretot els alumnes, no? Jo crec que els infants, els nens, els adolescents, en aquest cas, doncs, han estat un exemple per a tots, eh? Vull dir, per als adults. I crec que ens hem de felicitar perquè la cosa ha anat bé, no? Jo recordo que es dubtava, no?, de si es començaria al setembre de forma presencial o no. Finalment, doncs, el departament va decidir que sí, la veritat és que ha sortit bé, però gràcies, evidentment, a l'esforç que ha posat tothom, no? També els pares, doncs, que els nostres fills els hi han dit que havien de ser responsables a l'hora de, bueno, pues això, de moure's pel col·legi i d'obeir les instruccions que des del departament s'anaven donant i des d'ensenyament, clar.
Jo cada dia els he dit, quan dic cada dia vol dir cada dia, vull dir, jo si sóc pesat ho sóc de veritat. Cada dia els he dit, recorda, distància, mascareta, les mans...
Jo també.
Cada dia els hi he dit. No, espero que no se'n recordin d'aquí uns anys, però hores d'ara és així. Maria, com ho veus?
Bueno, poca cosa més puc afegir. Afegir-me a les felicitacions, en aquest cas dels companys regidors, a tota la comunitat educativa, no només mestres, educadors, sinó també tots els pares i sobretot, no, en aquest cas, els alumnes, els infants i adolescents que doncs, han passat un any força complicat, per tots ho ha sigut molt, però amb el tema de l'educació molt més. Sabem que aquí a Lleida, a més, amb el rigor de les temperatures,
sí, és veritat,
amb les finestres obertes, ha tingut de tenir obert, no han pogut fer moltes activitats a l'exterior per la reducció, evidentment, de les bombolles, el tema dels grups, i ha estat molt, molt difícil. Esperem, jo tinc l'esperança de que el proper setembre, a veure si anem avançant també en la vacunació també dels joves, sobretot als instituts, perquè la gent pugui entrar de nou al curs de l'any vinent, ara que ja s'estan fent totes les prescripcions i les matrícules, doncs amb una mica més de normalitat i puguem retornar a aquesta normalitat, no? tan esperada per tots.
Totalment.
Però bueno, reiterar o sigui, l'esforç que han fet i sobretot els pares, no? És que són pares que ara mateix, aquí ho dèieu, d'estar recordant cada dia el tema de distància, sí, mascareta, mans, i bueno, s'ha fet un gran esforç i ens hem de felicitar, malgrat les poques ajudes una mica que també que ha hagut per part del Departament d'Educació, que bueno, ha funcionat així una mica com a tot, no arribaven les mascaretes quan havien d'arribar, però bueno, independentment d'això, hem de felicitar-ho i hem de mirar-ho amb positivitat.
Jo és que al final el mateix que dic a la ràdio dic a casa, vull dir, és que vull dir, no cal canviar el discurs. El mateix, jo cada dia he acabat el programa de ràdio dient distància, mascareta, doncs a casa deia el mateix. En fi, canviant de tema, excusen la seva presència avui la Helena Ferre i el grup de Junts, que per diversos motius no poden assistir. Estava esperant si es connectava Ignasi Amor, el regidor d'Esquerra Republicana, però hores d'ara no veig que es connecti. Canviant de tema, ahir el Comú de Lleida va advertir que l'aval del govern a Torresalses suposaria incomplir el pacte d'entesa de la paeria. I el grup municipal del Comú de Lleida va tornar a demanar responsabilitats a Toni Postius per aquesta inacció de la regidoria d'Urbanisme. El Comú de Lleida tenia programada una roda de premsa per aquest migdia que ha suspès uns minuts abans. I, vaja, no sé si això torna a ser una nova crisi de l'equip de govern, a voltes amb un tema que ve de molt lluny. És a dir, quin model comercial volem a la ciutat de Lleida o quin model hi ha d'haver o com s'ha d'articular aquest projecte de Torresalses, si algú dels tres me'l pot tornar a explicar,
En quin punt està? S'aprovarà? No s'aprovarà? Què caram està passant amb Torres Salses? Jo ja sé que us he preguntat mil coses, de manera breu, si voleu, anem tocant tots els temes. No sé, Joan, per exemple, que vosaltres heu estat força anys al govern, comença tu mateix.
Aviam, no hem d'oblidar de que és una cosa que compleix amb tots els paràmetres de legalitat per la seva implantació. Llavors, o sigui, podem estar parlant i podem... Són dues qüestions totalment diferents, Gaspar.
Ricard.
Una cosa és el... Perdó, Gaspar és el pare.
Sí, sí, Ricard.
M'hi ha confós. Una cosa és el... Una cosa és el pla pel comerç local, que és un pla que s'ha de dissenyar i s'ha de fer i se'n pot parlar extensament. I l'altra cosa és una companyia inversora que planteja fer un projecte absolutament complint amb tot el legat vigent, amb tots els àgils ulls a nivell mediambiental, a nivell urbanístic, amb tots els accessos, amb tots els temes de mobilitat que s'han anat solventant a mesura que s'han ficat les exigències que se'ls ha ficat per part de la paeria, i el que no pots fer és aturar-ho més. O sigui, tu no pots dir que aquest projecte no es farà perquè tu no vols que es faci, perquè això és un delicte també. Aquest projecte és un projecte que, bueno, pues si aquests senyors consideren que s'ha de tirar endavant Torres Alces, pues Torres Alces anirà endavant. Ells són els seus diners, és la seva inversió, i a veure, jo tampoc ho veig tan malament. Vull dir, jo penso que són dos projectes, dos models de comerç, no dos models de comerç, són dos qüestions que poden conviure perfectament. Estem parlant d'un parc de mitjanes superfícies i després estem parlant d'un comerç local i de proximitat. Són dues coses totalment diferents i que jo crec que poden conviure sense cap tipus de problema. Ara, el que sí que s'ha de fer és planificar i fer un pla del comerç de la ciutat, perquè el que no podem fer és contínuament anar improvisant com estem acostumats a veure amb aquest govern actualment.
Maria Borrell.
Sí, a veure, a part de lo que ara comentava el Joan, que el tema de la legalitat, no? I ara es demana, ara es despenja una altra vegada dels comuns, demanant un nou estudi d'impacte ambiental, aquí hi ha diverses coses, no? Per una banda, ja es van fer els estudis per part tant de la UDL com també dels sectors, i tots van ser validats i tots van dir que era positiu el projecte de Torres Alces per Lleida. Els barris també estan a favor, recordem que Magraners, Bordet, estan a favor pels beneficis que això suposa, i certament això és una qüestió que donaria el tema de Torres Alces, donaria vida a la ciutat en general, que és el que deia el Joan, no té res a veure amb aquest tema de gran superfície o mitjana superfície, que el que és el pla de comerç local. Dit això, és que ja portem anys amb aquest tema encallat, un projecte que és bo per Lleida, que és bo per la ciutat, i que la ciutat continua desaprofitant aquestes oportunitats d'atraure inversors. Només cal pensar en el que ha passat amb l'empresa que s'ha anat al costat, aquí a Tamarit. O sigui, és que continuem desaprofitant les poques oportunitats que tenim a Lleida. Jo ho sento, però és que em causa bastanta decepció perquè a fi de comptes hem de tenir en compte que Gran Gardeny, per exemple, per posar un tema també que estava damunt de la taula, tenia tots els permisos i no ha quallat. No ha quallat per què? Perquè aquí la inversió defuig de Lleida. Llavors, encara posar més pals a la roda amb aquest tema, quan sabem que el PIB de Lleida bàsicament està format per tot el que és hostaleria, restauració, comerç, això s'ha de tenir en compte i no s'ha de desmereixer. I per altra banda, jo ho sento, avui és normal que no estigui aquí cap representant dels comuns, perquè van dir que farien un comunicat, després ho han desconvocat, jo ho sento, però la noblesa obliga, no? Com diu el dit. Jo ja sé que els comuns estaven molt més còmodes a l'oposició que no pas governant, són massa impulsius, sembla que només busquin revanja i impacte amb les seves notícies, amb el que diuen, però el que sí que fan és posar contra els peus dels cavalls és a l'alcalde, perquè a veure, dins d'un mateix govern, que un dels regidors o tinent d'alcalde demani la dimissió d'un antetinent d'alcalde, jo ho sento moltíssim, però el que estan donant en aquest cas l'equip de govern, aquest pacte de la foguera, mai millor dit per cara de Sant Joan, és la falta de lleialtat, una imatge política que estan donant de la ciutat pèssima, pèssima, una irresponsabilitat absoluta, i jo és que la veritat penso que els comuns no estan preparats per governar, i si estan molt més còmodes a l'oposició, doncs potser haurien d'estar a l'oposició, que són se senten còmodes i on poden actuar.
És veritat que tots els dimarts estan tots els grups polítics convidats, vull dir, quan falta algun grup polític és per alguna qüestió, però sí que és veritat que avui ja se sabia que anàvem a tocar aquest tema i curiosament no hi ha cap representant de l'equip de govern, que són tres partits polítics, Esquerra, Junts i el Comú de Lleida, que jo crec que són oportunitats bones per exposar el seu punt de vista i no només amb comunicats, però vaja, jo obligar-los no els puc anar obligant un per un a que vinguin aquí, ja. Marisa, no, Xandri.
Però, perdona, només que t'insistis, és que és cert, o sigui, sempre que a les tertúlies se parla d'algun tema que precisament ho han tret a la palestra, aquests grups doncs no hi són després a l'hora de poder replicar o poder-se defensar.
Per això,
jo
per això.
Dic, insisteixo, si no vols pols, doncs no vagis a l'era, no? Seria una mica aquesta dita, us hauria
correcte.
És una mica conseqüent al que es fa.
Marisa Xandri.
Sí, per una banda, doncs això, lamentar que no hi hagi cap representant de l'equip de govern doncs, que pugui explicar quina és la situació que viuen entre ells, no? Aquest tripartit de desgovern de la ciutat de Lleida, i, però per una altra banda també vull qualificar-ho de vergonyós, no? Sincerament. O sigui, és que estiguem aquí els tres grups de l'oposició opinant sobre Torres Salses, és, evidentment que és molt interessant, no? I tots tenim la nostra i la nostra manera de veure-ho i de dir si és compatible o no amb el pla de l'estació, i cadascú doncs, tenim la nostra visió al respecte, però al final això, com dic, és important, però el que realment importa és la visió que té l'actual govern. I si en aquest pacte d'entesa doncs, no estava previst tirar endavant Torres Salses, que pel que veig és el que diu el Comú, no? Doncs, en certa manera, té raó el Comú, no? És a dir, si tu pactes una cosa ara fa 2 anys, doncs al final és per complir-la. I si no es compleix, doncs, escolti, vagi-se'n cap a casa i fem un altre govern a la paeria. Però lo important és que els lleidatans tinguin un govern que governi, no que s'estigui tot el dia barallant i creant crisis de govern contínuament, no? Perquè aquest és un episodi més d'un tripartit que en lloc de solventar problemes l'únic que fa és crear-ne. I per una altra banda, també, i aquí se n'ha parlat, no? Del tema de la legalitat d'aquest projecte, d'aquest pla parcial, doncs crec que sí que ja ha passat tots els filtres de la legalitat, que teòricament això es pot tirar endavant i per tant, si això és així, no sé per què el govern no ho fa, no? És a dir, posar pals a les rodes a que vinguin empreses a invertir bueno, i nosaltres, a veure, també ho he de dir, des del Partit Popular sempre hem defensat el pla de l'estació com a prioritari, de la mateixa manera que ho està fent aquest govern, però que evidentment tampoc hem vist que hagi fet cap passa al respecte, no? Per millorar doncs, tot el que és el comerç de proximitat del centre de Lleida. Però el que està clar és que segurament aquest pla de l'estació que nosaltres hem apostat des del primer moment i en campanya electoral i que continuem defensant, segurament és compatible amb aquesta superfície bueno, pues dedicada a altres centres comercials i sobretot al tema de l'oci. No? Jo crec que a Lleida li falta un espai dedicat a l'oci.
Per cert, el pla de l'estació, que suposo que entre d'altres coses inclou la ubicació de l'estació d'autobusos, que es va presentar a bombo i plateret farà uns mesos, deixeu-me que sigui molt escèptica jo amb aquest projecte, però molt, O sigui, jo l'estació d'autobusos...
Si em permets, la implantació de l'estació d'autobusos al puesto on pretenen ubicar-la actualment és un agravi cap al desenvolupament del pla de l'estació. Pensa que el que fas, o sigui, el pla de l'estació és un pla que també, a part de tot el component comercial i d'oci que li puguis donar, és un pla que permeabilitza tota la zona del centre de Lleida cap al barri de Pardinyes. Al moment que tu col·loques una barrera com és l'estació d'autobusos, automàticament aquesta permeabilització es perd. I a part d'això, l'escepticisme que puguis tindre tu, jo també l'hi tinc i considero que seria un error aquesta ubicació. Però nosaltres ara en aquest moment no manem i això és una cosa que la té la Generalitat, al fi i al cap. Però si ens preguntes a nosaltres, jo crec que la ubicació al lloc on estava abans, on estava dissenyada, és molt més bona que l'actual. Però escolta, aquest és el meu parer.
Escolteu, de manera molt breu, Torres Salses, Gran Gardeny, que ha nombrat abans Marià Borrell, que és veritat que tenia tots els permisos, però al final va faltar la inversió de capital, que estem parlant d'un lloc comercial que estava al costat de l'Institut Joan Oro, per entendre'ns, aquell descampat que hi ha. El pla de l'estació, si s'implementessin aquests tres llocs, o sigui, el que està costant que es faci una, però bueno, anem a tirar Anem a imaginar. Imagineu que es desenvolupen aquests tres projectes. Creieu que canviaria substancialment el model comercial de la ciutat? O sigui, canviaria la ciutat comercialment o s'integraria al model comercial que hi ha avui en dia? Ja ho sé que és extens, però us demano 30 segons. Maria Borrell.
Sí.
Bueno, la pregunta potser no la puc contestar tan directament, però sí que puc dir-te que les ciutats es mouen i Lleida no es mou. Algo passa. A Lleida, de moment, l'equip de govern, l'única cosa que ven és fum i no hi ha una aposta política. Tot el tema, tant el que és el Gran Gardeny com Torres Salses, clar que poden arribar a integrar amb el que tenim actualment del comerç a Lleida. Perquè és que ho he dit abans, hem de tenir en compte quin és el PIB de Lleida i amb què se sustenta. I bàsicament és que és hostaleria, restauració, comerç. Això no ho hem de perdre de vista. És que s'han de fer coses. És una ciutat que està perdent oportunitats dia rere dia. I tenim aquest govern que en lloc d'estar donant resposta a les necessitats de la ciutat, a les necessitats dels ciutadans, perquè això és una altra qüestió, l'únic que fan és barallar-se entre ells amb trifulques i mostrant aquesta imatge, en sèrio, jo ho dic amb tots els respectes, vergonyosa,
sí, per tant,
vergonyosa
per tu sí, eh?
De com s'està governant la ciutat.
Per tu sí que pot conviure, el model comercial
sí
de petit
que,
i mitjà.
És que tot té el seu espai. Val. I Lleida és prou gran com per poder tenir tots aquests espais i que puguin estar equilibrats. És que no hi ha més problema. I a més, és que són qüestions de legalitat. Prou, ja, perquè sí, sí. Si no li es prenc massa
temps. No, perquè vull que parleu tots. Marisa Chandri. Sí.
No, és que jo penso que governi qui governi, el que ha de fer és que precisament aquests petits comerços que tenim doncs puguin conviure amb els que vinguin de fora o amb els que siguin mitjanes o grans superfícies, no? L'únic que ha de fer el govern és pues això, donar suport, facilitar doncs, amb aquestes empreses, amb aquests mitjans comerços que vulguin vindre, doncs, que es puguin implantar, però alhora el que ha de fer també és ajudar amb aquest petit comerç que ja tenim implantat aquí i que, sisplau, no volem que tanqui. No volem que tanqui. Vull dir, el carrer Major ha de continuar viu, el carrer Madalena, el carrer Carme, han de continuar. Uh-huh. O sigui, el que no es pot fer és en detriment d'una cosa, posar-n'hi una altra. No, jo crec que aquí el govern el que ha de fer és vetllar per ambdues coses.
Per tant, també creus que podria coexistir. I Joan Queralt?
A veure, jo no sóc tècnic en temes de comerç, no? Però el que sí que està clar és que si no ho fas tu, ho farà un altre. Jo vull una Lleida viva, rica i dinàmica. I el que no pot ser, o sigui, així una ciutat no la construirem ficant traves a les inversions que vinguin de fora. Estic convençut de que sí que poden conviure. No sé si tots els tres projectes o dos d'ells, no ho sé. Però no hem de pensar en Lleida solament, sinó hem de pensar en Lleida en tota la seva àrea d'influència. Si tu aconsegueixes que Lleida sigui una ciutat atractiva comercialment, jo sí, evidentment això farà de polo d'atracció de tot el voltant i de tota la seva àrea d'influència. El que no podem fer és cada vegada ser més tristos i més pobres, perquè al final la gent busca alternatives. I de la manera que anem, Lleida estem encaminats així. Estem encaminats així. I no podem fer, el que no podem fer és assustar els inversors de la manera que ho estem fent. Estem parlant d'una inversió de 300 milions d'euros, que generaria vora 1.000 llocs de treball. Jo no estic ni especialment a favor ni especialment en contra, però si és un projecte que la gent creuen en ell, els inversors, pues endavant i benvingut sigui.
Maria Borrell, però 5 segons.
Sí, molt breument. És que clar que poden coexistir, perquè és que ara, ho comentava la Marisa i ho deia el Joan, ara és que no tenim ni una cosa ni l'altra. Vale? Perquè ja no només és tots els negocis que hi ha tancats arreu del carrer Major, és que anem a mirar els barris, si us plau. És que no hi ha comerç obert, i això ho sap perfectament el Joan, que es dedica també indirectament amb aquest tema, no? I quants locals hi ha disponibles, local disponible, quants hi ha que han baixat
la persona? El tema dels barris sí que és un tema preocupant i que tractarem un altre dia, perquè déu-n'hi-do la feina que hi ha a fer als barris. Maria Borrell, Marisa Chandri... I Joan Queralt, com sempre, un plaer. Joan, jo aprofito i et felicito, eh? Que passis bona revetlla de mes.
Moltes gràcies.
I felicitats, Joan.
Cuideu-vos i bona revetlla.
I a tots els Joans que ens estiguin escoltant, també.
I a les Joanes, molt bé.
Aquí ho deixem. Nosaltres ens plantem a les dues i tornem demà puntuals a les 12:20.
Horària de coste medio. Y si quieres olvidarte de las horas, descubre Única de Endesa y paga siempre lo mismo consumas cuando consumas. Infórmate en endesaunica.com.